perquè d'aquí una setmana tornarà allò que se'n deia abans el sopar de l'agremiat, i ara se'n diu la nit del turisme. I es tornaran a posar sobre la taula segurament alguna que altra reivindicació, prec, reflexió a l'entorn de tot plegat. Ho vàrem deixar l'any 2019, l'any passat no n'hi va bé, el dimarts que ve es tornarà la nit del turisme i, per tant, acaba l'any i és un bon moment per fer balanç i per parlar de moltes de les coses que han preocupat el sector o que han agradat el sector al llarg d'aquests mesos. Òscar Estover, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Bé, arriba el moment del balanç i déu-n'hi-do, no ha estat del tot malament aquest any, no?
Bé, ens oblidem molt ràpid que el juliol estàvem encara a la cinquena onada, eh? Ens oblidem ràpid. Ens volem oblidar també, eh? Ens volem oblidar perquè ha estat molt de temps molt difícil.
Segurament també fa falta, no?
I fa falta, i afortunadament aquest estiu, o no aquest estiu, la part més alta, l'estiu, l'agost, setembre, s'ha pogut treballar. No s'ha recuperat ni de bon tros totes les pèrdues que es portaven, ni tan sols aquest any, ja no parlem de l'any passat, però com a mínim s'ha tornat a treballar amb dificultats, amb preus diferents, amb una forma diferent, però s'ha treballat, i estem encara en un hivern, una tardor i un hivern, que auguràvem, la veritat, molt pitjor del que realment està sent. Em direu, ui, va bé, no va bé, però teníem unes expectatives tan dolentes que la veritat hem de dir que, tot i que el temps pues, també de tant en quant no acompanya, cosa que també és bona, ha de ploure també, però bueno, en aquest sentit s'està podent treballar i veurem com evoluciona.
Això és una mica cíclic, eh? A vegades no hi ha res com plantejar una mala expectativa, perquè després gairebé diríem que la realitat tombi una miqueta els plantejaments.
Sí, no sé. La realitat és que anem fent, no? El que passa que deies, és moment, s'acaba l'any i és moment de fer balanç. Estem a 23 de novembre, ens queda un any, un mes i pico per acabar l'any, que en els moments que estem sembla una eternitat encara. Altres anys haguéssim dit, ui, ja acabem l'any. Ara no sabem si la setmana que ve canviaran les normes, si tornen el passaport, si tornen els... Vull dir, aquest any, una setmana és un món. Llavors, d'aquí final d'any veurem encara com estan les coses.
Perquè, esclar, plantejar tancar l'hostaleria a les 11 de la nit o l'oci nocturn a la 1 de la matinada és, no sé si dir, no és plantejar tancar, perquè evidentment no ho tanques, però el servei de nit o l'oci nocturn, un oci nocturn a la 1 de la matinada no és oci nocturn encara.
Sant Tornem-hi. El que passa que, bueno, també és cert que ens hem adaptat, ens hem hagut d'adaptar tot, estem sobrevivint, i el que passa, hi ha aquest debat que s'està encetant a Europa, hi ha molts puestos, no? Què passa amb la gent vacunada i la gent no vacunada? Doncs la taxa d'incidència és molt menor, la taxa d'ocupació hospitalària és molt menor entre un sector i l'altre, i llavors el debat que s'està obrint una mica a tota Centre Europa, jo crec que també aquí és, fins a quin punt la gent que decideix molt lliurement i molt respectablement no vacunar-se ha d'incidir en la vida de la gent que sí ha fet aquest pas. I aquest debat és un debat que tard o d'hora haurà d'arribar, perquè és una situació que pensem tots que no podem tornar enrere amb limitacions generals per tothom, com es diu a Alemanya ja, no és la pandèmia dels no vacunats en aquests moments. No?
Esclar, Àustria i Alemanya, que són, diguem-ne, l'ortodòxia i la rectitud, han tirat pel dret.
Bueno, allà l'índex o la taxa de vacunació, curiosament, és inferior a la que hi ha en aquests moments al nostre territori. No? També és cert que a vegades quan s'agafa el tot es fa una lectura molt global que no sempre és així. És a dir, a Alemanya n'hi ha puestos amb la vacunació al 90% i puestos amb la vacunació al 50%. No? Llavors, clar, aquest és un altre debat. És a dir, aquí sí que ho tenim més interioritzat, això de dir segons el territori, segons que no sempre s'ha aplicat, però bueno, com a mínim s'ha intentat anar aquesta línia, doncs una mica jo crec que és el que hem de seguir. No?
Ara que acaba l'any i que estem, no direm que de sortida de pandèmia, però que d'alguna manera no estem com fa un any enrere, des del gremi d'hostaleria s'ha pogut quantificar més o menys la quantitat de negocis que han baixat la persiana o han tancat? O...
No tenim encara aquesta dada. Jo crec que la gran majoria, afortunadament, estan aguantant. N'hi ha dificultats, no ho hem d'amagar, n'hi ha dificultats, n'hi ha molta gent amb dificultats, però de moment, afortunadament, està aguantant. Una cosa que a mi m'agrada dir, que sembla, no?, en aquest debat que tenim continu i recurrent a Sitges des de fa molts anys, amb el model i amb tal,
sí.
Pues una cosa bona, no m'atreveixo a dir, però una cosa...
Com podeu dir, si convé?
Una cosa així, com a mínim no tan negativa, és que resulta que mires els índexs d'atur de tots els municipis turístics, no ja de Catalunya, sinó d'Espanya, i Sitges és on menys s'ha patit l'increment de l'atur. No vol dir que no s'hagi patit, s'ha patit i s'ha patit molt, però mirant la resta dels municipis turístics, doncs estem al capdavant dels qui menys han patit, que és molt.
Ho pregunto perquè, partint també del que ens comentàveu, teníeu la sensació que hi hauria més establiments que caurien amb tot això? Que encara déu-n'hi-do els que s'han pogut o els que han pogut aguantar?
No, potser és un tema d'expectatives, com deies. No hem fet aquesta previsió de quants podrien caure, quants no, perquè com és una cosa que no està sent limitada en el temps, no? Mira, seran 6 mesos i s'acabarà, és molt difícil fer una previsió. No sabem encara què passarà l'any que ve. Tots estem pensant i estem tractant de mirar endavant i no enrere, amb tot el record per la gent que dissortadament no ens acompanya allà, però tracta de passar pàgina des del record, des de la consciència, però passar pàgina i mirar endavant i no seguir amb aquest bucle negatiu. No? Estem vius.
El cert és que Sitges no ha perdut la capacitat d'atracció. Gens.
Bueno, alguna cosa s'està fent bé i s'ha fet bé molts anys, no? I afortunadament està sent així, és una capacitat d'atracció molt gran.
Deixeu-me que estiri aquest fil. Si no ha perdut la capacitat d'atracció, aquest eslògan de sense sorra no hi ha Sitges, es pot agafar de dalt a baix?
Anem directes al punt, no?
Anem directes al punt.
A veure, jo crec que, com tots els eslògans, simplifica, no? Simplifica, però dissortadament estem en un món del titular, no? I igual que sempre en els titulars, per evitar els debats, doncs també de vegades hem de recórrer al mateix argument, no? Jo crec que és un eslògan encertat des del punt de vista de que el principal actiu turístic de la nostra localitat és la platja. Jo crec que això no es posa en dubte, la platja... Algú ho posa en dubte, però jo crec que és tractar de quadrar el cercle, és a dir, l'actiu principal de Sitges és la nostra platja, i no només de Sitges, de tota Catalunya. El 2019 van venir a Catalunya 20 milions de turistes. El 90%, que es diu aviat, el 90% van pernoctar en destinacions de platja. O sigui, és evident que la platja és un pol d'atracció del turisme a Catalunya i, per suposat, a Sitges. No? Llavors, un municipi d'interior amb els mateixos museus o més, o amb la mateixa cultura, amb les mateixes tradicions, és sostenible des d'un punt de vista turístic, amb la mateixa qualitat i amb el mateix impacte en l'activitat econòmica? És evident que no. Per tant, la platja és el principal actiu de Sitges i sense sorra la pèrdua d'aquest actiu tindria un impacte molt gran en la nostra economia.
Però ara, en mes de novembre, i evidentment no hi ha cap estudi fet, torno a apel·lar a les sensacions, teniu la sensació que aquesta mancança de sorra ha afectat de manera significativa el nombre de persones que ha vingut a Sitges?
Jo crec que estem parlant... Nosaltres el que intentem sempre és parlar a mig i llarg termini. No? És evident que les coses a curt termini són molt difícils de valorar si la manca de sorra ha influït, si no ha influït. El que és evident és que a mig i llarg termini influirà. Jo crec que aquí no hi ha cap tipus de debat. No? Nosaltres ens estem trobant molta gent aquest any que ha vingut a Sitges i ens ha dit hem vingut perquè amb altres condicions no hem pogut venir. És a dir, amb altres preus no estava al nostre abast venir a Sitges. En aquests moments que, dissortadament, la pandèmia ha baixat el nivell de preus, doncs hem guanyat un segment de turisme que fins ara no teníem i això ha aguantat o ha fet aguantar una mica la situació, cosa que no ha passat a altres municipis on aquest nivell de preus ja era prou baix i la baixada no ha estat un al·licient per venir. No?
Els preus tornaran a pujar?
Confiem que sí, entre d'altres coses, perquè aspirem a un turisme de qualitat i, dissortadament, doncs estem veient que va relacionat directament amb el preu, però a més...
Oh, va haver un gran debat, això, inicis dels 90.
Hi ha un debat, però en
sobre,
tot cas...
Sobre què es podia considerar turisme de qualitat?
En tot cas, on no hi ha debat és que la pressió fiscal a la que estem sotmesos a Sitges no és sostenible amb el nivell de preus actual.
D'acord.
Aquí no crec que podem fer cap debat. Penso, podem fer debat
de tot. No, però ho pregunto perquè, veritablement, en aquell moment hi havia molt debat fa 30 anys enrere sobre si es podia d'alguna manera equiparar un turisme de qualitat o de capacitat econòmica i gairebé es va acabar més o menys conciliant una postura que el turisme de qualitat és aquell que mostra una bona actitud al lloc on va. tingui la butxaca gran o la butxaca petita.
Estem completament d'acord.
Estem completament d'acord amb
però
això.
Però la realitat també és que els percentatges de vegades van lligats també al poder adquisitiu. No vol dir que tothom que té un poder adquisitiu alt faci turisme d'una forma responsable, ni vol dir que tothom que té un poder adquisitiu baix, vull dir, estem parlant del campanes de Gauss, no? I jo penso que aquest, bueno, podem fer un debat, però penso que és una realitat.
No, ho deia en el sentit de si d'alguna manera es manté aquest criteri, si des del punt de vista de l'experiència dels professionals, el turista de qualitat és aquell que té una bona actitud, una bona predisposició, una actitud cívica, una actitud empàtica amb la destinació, per suposat.
I en aquest sentit, deixa'm afegir que aquest any, precisament els establiments oberts de cara al públic han patit força perquè hem vist que no sempre, o diguéssim, el percentatge de turisme que hem tingut aquest any d'aquesta no qualitat, diguéssim, no tan responsable, ha augmentat, pels motius que siguin, però ha augmentat. I llavors això ha tingut un impacte molt gran en la gent que està de cara al públic, és a dir, els recepcionistes dels hotels, els cambrers, tothom que, imagino que el comerç també, ha estat un estiu, igual que l'any passat, duret en aquest sentit, pel nivell d'exigència, per les maneres. Bueno, evidentment hi ha de tot, a tot arreu,
sí,
i no,
sí, sí,
no volem
sí.
dir que tothom ha estat així, ho estem veient també en la cura, amb la brossa, amb el nostre entorn.
Però voleu dir que hi ha hagut més d'una situació tensa, per dir-ho d'alguna forma?
Moltes. No tenses, per la... no vol dir violentes, no vol dir...
Però vol dir que les circumstàncies han fet que les relacions tampoc puguin ser, o la cordialitat tampoc pugui ser,
bueno,
allò...
Ha estat més dur, no volem dir... ha estat més dur, no és una realitat, no és ni millor ni pitjor, ens hem d'acostumar segurament, però ha estat més dur.
A partir d'aquí, parlàveu de la pressió fiscal. Hi ha de ser per un sector que és el que genera...
Bueno, jo crec que la pressió fiscal ha de ser per tothom, no? És a dir, estem en una societat on volem serveis públics i, per tant, han d'haver impostos. Jo crec que això... No sé si volem parlar d'això, però jo crec que és bastant evident, no? El que
perquè...
estem parlant és del nivell d'aquesta pressió fiscal.
Això
no? I el nivell d'aquesta pressió fiscal aquí Sitges és molt elevat, molt elevat. Ha de ser o no ha de ser? Podem discutir. El que sí pensem que aquesta pandèmia, perquè tu has dit, en un sector que genera una activitat i genera una riquesa, ha d'haver una pressió fiscal, per suposat. En el moment que es deixa de generar aquesta riquesa i aquesta activitat, ha de continuar en el mateix nivell aquesta pressió fiscal? Doncs la nostra impressió és que no, que com a mínim s'hauria d'intentar ajudar a passar el sot d'una forma una mica més tranquil·la, perquè això té un impacte també després en l'ocupació de les persones, en la supervivència dels negocis, etcètera, no? I aquí Sitges, dissortadament, doncs això no ho estem vivint, no ho estem vivint amb la profunditat que hauríem de viure. Al contrari, hi ha el debat famós de l'IBI, no? És una de les taxes que tenim, un dels impostos que tenim. A l'IBI, fa uns anys, ja fa pràcticament 10 anys, que està pujant un 10% anual en el sector de l'hostaleria. No sé si a la resta també, m'imagino que també, perquè s'ha d'adaptar a l'hora de dir el catastre.
Sí, 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 sí. Estem en el darrer any, però l'any que ve segurament estarem si fa o no fa.
Això que fa que cada any l'Ajuntament hagi fet un ingrés d'un 10% superior a l'any anterior, vull dir, perquè és una normativa i perquè és així. Què fa aquest Ajuntament en el moment d'entrar al govern? La primera mesura que fa, l'IBI, com sabeu, té dos trams. Té la base, per dir-ho d'alguna forma, i el factor corrector local. El primer que fa l'Ajuntament és pujar aquest factor corrector local un 10%. Clar, si venim que la base puja un 10% i el factor corrector puja un altre 10%, ens trobem d'un any per l'altre una pujada d'IBI d'un 20%.
Bé, en principi el factor s'ha anat baixant per contrapassar l'augment de la base imposable.
Quan va entrar aquest govern, a mi m'agrada repetir-ho per saber on estem. Jo. És a dir, ens van pujar l'IBI un 20%. Clar, a mi m'agradaria saber si les pensions o els salaris o alguna cosa puja un 20% d'un any per l'altre, no? Evidentment és una pregunta retòrica perquè és evident que no. El més greu és que quan ens vam queixar se'ns van dir: ah, no, és que no teníem clar que pujava un 10%. Bueno, doncs ara que ho teniu clar, corregiu això. Bueno, ho corregim. Van corregir un 2% en sota. És a dir, en comptes d'un 20 ens van pujar, ara no recordo si un 17 o un 18. Això era la primera acció perquè s'havia publicat a les xarxes socials. Aquesta va ser una de les explicacions que vam tenir. Bueno, doncs aquesta és la primera mesura. Bueno, ve la pandèmia.
Estem parlant de l'àmbit hoteler o de l'àmbit de l'hostaleria?
De l'àmbit hoteler. Arriba la pandèmia, i demanem, igual que va passar amb la crisi immobiliària, que, sisplau, s'esmorteixi la base, la pujada de la base, amb un descens d'aquest factor de correcció local. Bueno, no es fa, i la mesura en què es fa és tornar a la situació de factor anterior, pràcticament, al moment que van entrar. És a dir, seguim pagant, aquest any tornarem a pagar, em sembla que és un 7, un 8% més que l'any passat. Clar, quan l'altre dia ve l'alcaldessa a la Junta del Gremi i ens diu que baixa l'IBI, les 15 persones que estaven allà, jo vaig voler ser l'últim en parlar, perquè moltes vegades em diu, no, és que tu, el president... No, jo vaig voler ser l'últim perquè es copsi que no és el president és l'altaveu.
Que teniu fama de beligerant.
El president és l'altaveu del seu sector. Van ser els 15 que van... li van dir dues coses. La primera, que va repetir tothom, des del sector dels apartaments, de la restauració, de l'oci nocturn, va ser: no ens trobem en una situació d'empatia per part d'aquest ajuntament. I la segona és dir, escolta, amb el tema l'IBI, per exemple, com ens estàs dient que ho baixes quan resulta que paguem més que l'any passat? Més igual si la base, el factor... Nosaltres el que estem demanant és una ajuda a passar una situació on no es genera activitat. Si paguem més, no m'importa si és la base, el factor o el que sigui.
Sí, sí, referiu a que a mi el rebut respecte de l'any passat és...
El que no podem defensar és que hem baixat l'IBI. No, l'IBI ha pujat, pels motius que sigui, però ha pujat. Llavors, el que no podem dir és que ha baixat quan paguem més. Vull dir, això no entra en cap, no? A més, tenim la sort o la desgràcia d'estar en un món on hi ha municipis al costat.
Què us van contestar?
Ens van contestar que no, que ells l'havien baixat i no vam sortir d'aquí. Llavors, bueno, clar, això va causar molt estupor entre tothom quan va marxar, perquè, escolta, de què estem parlant, no? Això i d'altres coses, ara parlo d'allí, després parlem d'una altra. Estem en un món on vivim connectats en els municipis del nostre costat. Vilanova, per exemple, ha bonificat un 50% l'IBI dels hotels per la pandèmia. Nosaltres no hem demanat que se'ns baixi l'IBI, hem dit, escolta, esmortiu 2-3 anys per recuperar una mica, i progressivament això ja es va fer quan va haver la crisi immobiliària. Tornem a esmortir una mica, venim de duplicar el que paguem d'IBI en els darrers 10 anys, hem tingut una pandèmia, crec que és evident, intentem esmortir-ho i doneu-nos un cop de mà amb això. Bueno, es puja menys. Bueno, no pensem que no és raonable.
Aquest contrapès de l'augment de la superfície per les terrasses o mesures d'aquest tipus ha compensat?
Naturalment que ha compensat i ha ajudat, però és una mesura, i molt agraïts a l'Ajuntament de Sitges, però no hem d'oblidar que és una mesura que ha posat en marxa pràcticament tota Catalunya, tota Europa. És a dir, no hem estat molt diferents al nostre entorn, i ho agraïm, evidentment que ho agraïm. És un altre dels temes que va generar debat. No, ara s'han de tallar totes les terrasses. Escolta, ha anat molt bé el mes d'agost, afortunadament. Venim amb pèrdues aquest 2021 d'un 50%, més o menys, encara. No s'ha acabat la pandèmia, no s'ha acabat, no ens hem recuperat. Estem d'acord en reduir l'ocupació de la via pública que s'ha guanyat extra amb la pandèmia? Sí, naturalment. Fem-ho progressivament. Fem-ho progressivament per ajudar a recuperar. Hi ha carrers on hi ha més dificultats? Mirem-ho, si estem oberts a col·laborar, naturalment, si a més ho entenem, no és la mateixa situació ara que era el 2020, intentem reduir progressivament això. De 100 a 0, home, no sembla raonable que sigui de 100 a 0. No, ara ja tornem a normalitat. No estem en normalitat, i de fet ho estem parlant, no estem en cap tipus de normalitat. Que hi haurà establiments que per la via on estan hauran de reduir una mica el que havien guanyat? Naturalment. Que haurem de mirar ara quins establiments som? Naturalment, però ha d'haver voluntat de dir, escolta, estem en un moment problemàtic per al principal motor econòmic del poble, hem d'ajudar, perquè el principal motor econòmic del poble, per molt que reduïm el discurs demagògic i el discurs de vegades de titulars, no són les èlits i no són les dretes, que és el que ens esmorzem cada dia amb això, amb les èlits i les dretes. No? És
el redacció. Teniu aquesta sensació?
Sí? No, és que, no, mireu, ahir mateix vaig llegir-ho a l'Eco, no? Un altre article que parla de platja, precisament, on parla del gremi d'hostaleria com les èlits i les dretes. Escolta, la junta del gremi, igual que tot el gremi, hi ha gent de dretes, d'esquerres, hi ha gent de la CUP, hi ha gent del PP, hi ha gent de tota l'ideologia, i hi ha gent amb un millor posicionament econòmic, amb una més tranquil·litat, i hi ha gent que pateix cada dia per obrir i tancar la finestra. I llavors, haver de sentir cada dia que no, que les èlites i les dretes, perquè posem plantejaments que pensem que estan més a prop del sentit comú que de la ideologia, doncs és un reduccionisme, és com quan parlem del top manta, som racistes. Bueno, doncs d'acord.
I tornem a les sensacions. Teniu la sensació que respira aquesta consideració respecte...
No, tenim la sensació que s'intenta fomentar aquesta consideració des d'una minoria, però bueno, ja ho sabem, ho tenim acceptat i és igual, no? Vull dir, no passa res, no? Però vull dir que ho trobem tan ridícul que no té cap tipus de recorregut al generalitzar que les èlits, les dretes, que no té cap sentit. Llavors, bueno, doncs amb això és amb el que ens topem i aquestes minories de vegades formen part també de l'equip de govern, no? I això és el que, clar... És una minoria, però ens hi trobem en la nostra feina dia a dia com a justificació de segons quines accions.
I creieu que està influint molt?
Bueno, estem veient, no? És a dir, les polítiques, el tema de l'IBI, per exemple, no, és que com los ricos paguen, és que escolta, com los ricos, hi ha una pandèmia. O el tema, mira, l'any passat, per exemple, per intentar salvar la temporada, una de les coses que vam demanar, i que a més vam coincidir amb l'equip de govern, i amb, per cert, he de parlar que tot l'equip... tècnic i humà de l'Ajuntament, la veritat és que està col·laborant moltíssim. L'equip de govern, naturalment, que s'estimen Sitges, i naturalment que, però és, hi ha una incapacitat absoluta, hi ha una manca de sentit comú absolut. Arriba la pandèmia. Tothom coincideix en que l'únic que ens pot salvar és el turisme de proximitat. Demanem per activa i per passiva pàrquings per poder atreure, perquè si el turisme de proximitat vindrà amb tren, vindrà amb cotxe. Demanem una zona d'aparcament. Què es fa en plena pandèmia? Convertir tota la zona de Terramar i del Vinyet en zona blava. I clar, si això és fomentar l'aparcament i el turisme de proximitat, es treuen no sé quantes places d'aparcament del frontal del Passeig Marítim, cosa que, per cert, ho trobem molt bé, ha guanyat molt la imatge del Passeig Marítim, està molt bé. Però clar, es treuen moltes places d'aparcament i es converteix tota la Vinyet i Terramar en zona blava. Això és fomentar que la gent pugui venir en cotxe després de pagar el peatge. Em sembla que no, vull dir, és un sentit comú bàsic. Posem una zona d'aparcament gratuït, amb un transport de llançadera, el que sigui, com s'està fent a molts municipis punters d'Europa. Posem-ho i fem-ho. No, aquí fem al revés. En plena pandèmia tot zona blava. I quan ens queixem ens diuen, no, hem augmentat les places a Sitges. Què vol dir, hem augmentat les places? Sí, és que ara es pot aparcar a la Plana, a Campell i a Santa Bàrbara. I dius, hombre, a veure, escolta. Clar, és que riem. Vull dir, té sentit i tenen raó numèricament? Naturalment que tenen raó numèricament. Vols dir que li podem dir a la gent gran que ha de venir a sopar a la Fregata que passegin, no sé què hi ha, un quilòmetre i mig, dos quilòmetres, des de Campell fins a la Fregata a sopar per la nit? Vols dir que hem de dir-li això a gent amb problemes de mobilitat o simplement matrimonis que volen, o famílies que volen venir a passar el dia? És això el que els hem de dir? No sembla raonable. Volem treure el trànsit del centre de Sitges. Estem encantats, des de la zona d'Avinguda Sofia fins on sigui. Convertim-ho en peatonal, s'està fent a tota Europa. Ens sembla fantàstic, però s'ha de fer un aparcament amb un servei de llançadera perquè la gent pugui deixar el cotxe fora del municipi. No al revés, no podem tancar abans de tenir el pàrquing. Jo crec que són coses que no són d'ideologia. Són de sentit comú, no, des del nostre punt de vista em sembla de bastant sentit. Serà una mica més així, una mica més aixans, però em sembla que és de pur sentit comú.
Algú del govern s'alinea en posicions?
Bueno, sí, van dient sí, però portem un any i mig i no hi ha pàrquing, no hi ha zona d'aparcament. Sí, i no, sí, ja ho sabem. No hi ha una voluntat. Llavors, el que ens preocupa, i després de 2 anys o 3 anys pràcticament ja de govern, ara tenim el tema de la sorra, ja seguim parlant del tema de la sorra. Resulta que volem treure els cotxes de la carretera, dels cotxes de combustió fòssil de la carretera, perquè van contra el medi ambient, i convertir els cotxes, el transport, en elèctric. Què fem? Tanquem les benzineres. No? D'avui per demà tanquem les benzineres. No? Com hi ha un objectiu que el 2030 no hi hagi cotxes de combustió fòssil, de moment tanquem les benzineres. No, escolta, primer es fa el projecte, es posa en marxa i un cop posat en marxa es treu el que pot ser nociu o pot molestar. A Sitges diu, no, hi haurà un projecte per estabilitzar les platges, però de moment les desestabilitzem i després ja pensarem en el projecte. No és raonable. Escolta, em faré obres a la cuina. Mentre no estiguin fetes no sopo. És que no té cap sentit. Vull dir, hi ha un projecte, estem encantats, tant de bo es posi per fi en marxa, perquè tu el primer, quants anys fa que parlem de l'estabilització de la tesorra? 30, 35, 40?
Aquest any 30.
30, doncs 30 anys.
Perquè fa 30 del primer projecte d'aportació de sorra, que era 1,5 milions de metres cúbics, era l'alcalde de Jordi Serra.
Tant de bo sigui aquest el primer govern en 30 anys que posi per fi un projecte com Déu mana d'estabilització de la sorra de Sitges. Tant de bo, si ho estem desitjant...
Tots ho han intentat, però sempre hi ha hagut un però.
Però entre tant, el que no pots fer és desestabilitzar-les. I el que molesta una mica i el que ja cansa, penso jo, és que sempre es parli de sostenibilitat i canvi climàtic com a excusa per tot, sense entrar en el debat. És a dir, quan ha augmentat el nivell del mar en els últims 100 anys?
Però sí que és cert que els especialistes, o vaja, sí, almenys ho sembla,
no
hi ha informe que no digui, i fins i tot d'una manera molt contundent, que d'aquí 10 anys o 15 anys moltes de les platges no tindran ni tan sols les mides necessàries per poder instal·lar determinats serveis.
No és exactament així, però sí.
En alguns casos s'arriba a aquest punt.
El que està clar és que el canvi climàtic sembla que tindrà un impacte si no aconseguim aturar-lo, evidentment. Ara, mirem una mica mesures, entrem una mica més en profunditat en aquest debat. Per què no hi ha sorra avui en dia a les platges de Sitges, com d'altres molts municipis? Pel canvi climàtic, escolta, el nivell del mar en els últims 100 anys ha pujat 20 centímetres. Vull dir, és molt, però en 100 anys 20 centímetres. Estem parlant d'això. Puja a una mitja... De 2 mil·límetres anuals.
No vull ser especialista, però és cert que els especialistes assenyalen que en els darrers 20 anys les coses han anat a una velocitat...
En comptes de 2... És correcte. En comptes de 2, els últims anys han pujat 3 mil·límetres l'any. És una barbaritat, si vols, però posem-ho en la certa mesura. És a dir, està pujant el nivell del mar, sí, però en els últims anys no ha pujat prou com per evitar la sorra. Què és el que està passant? Que la costa ha perdut els moviments del mar i els moviments de sorra que hi ha per litoral s'han vist entorpits per la manca de sediments dels rius al mar i per la manca d'erosió de la costa. Per què la manca d'erosió? Perquè el 80% de la costa està construïda. Abans no estava construïda, ara el 80% de la costa està construïda.
Ports esportius...
Aquesta manca de sediments agafats de l'erosió o agafats dels rius perquè hi ha hagut presses que estan desviant el curs dels rius i perquè estan aturant els sediments rius amunt, és el que ha fet que aquest moviment de les platges hagi canviat. Hi ha platges on hi ha encara aportació de sorra i platges on s'han tret. Però és fonamentalment per la manca de sediments, d'aportació de sediments. Vol dir que el canvi climàtic no influeix? No, naturalment que també influeix. Agrava aquest fet amb la pujada del nivell del mar, amb més temporals, amb el que sigui, i es preveu que encara ho agreugi més. Però de moment el principal problema que patim és aquest. Ara tenim la discussió recent, ara, la tèrmica de Cubelles. La tèrmica de Cubelles té uns dics que ara, com s'ha desmantelat la tèrmica, resulta que aquests dics s'han de treure o es valora si s'han de treure o no. Doncs resulta que hi ha dos o tres municipis que ho veuen bé perquè, entre altres coses, perquè si sembla molt bé, molt bo el restaurar com estava abans, etc. Però és que el treure aquests dics resulta que pot aportar fins i tot fins a 40 metres de sorra, 40 metres que es diu aviat, a les platges de Cubelles i Vilanova. Ara, la platja de Cunit resulta que es preveu que retrocedeixi 10 metres. Cunit no té dret a protegir les seves platges si l'acció de l'home treu una barrera que s'havia posat artificialment? Jo penso que té tot el dret del món perquè no estem lluitant contra la natura, estem lluitant contra la mà de l'home. És a dir, el fer presses que eviten que els sediments arribin al mar no els ha fet la natura. El construir el 80% del litoral català no ho ha fet la natura. L'home no es pot protegir contra la pròpia acció de l'home? Crec que és un debat, com a mínim, no? A veure, parlem de sostenibilitat. Un dels països més sostenibles d'Europa, o que té fama de més sostenible d'Europa, és Holanda, per exemple, no? Tothom va amb bicicleta, energia eòlica... Saps quants milions de sorra s'aporten artificialment i mecànicament a les platges d'Holanda a l'any? 12 tones. 12 milions de metres cúbics. 12 milions de tones l'any. Què ha fet Holanda? Comprar les dragues més grans del món que en els darrers anys es van fent una més gran que l'altra. Fa uns anys la més gran era espanyola, era Cristóbal Colón. Ara ja ha quedat petita, perquè cada any surten dragues noves. Holanda ha fet un projecte de crear una península artificial amb 35 milions de tones de sorra perquè amb el curs del temps, en 10 anys, aquesta península artificial de sorra vagi nodrint amb el propi moviment del mar les platges colindants. Han fet un banc de sorra, li diuen motor de sorra. Hi ha un motor de sorra que han aportat una gran península de sorra perquè el propi moviment del mar vagi nodrint les platges. Fa 10 anys, això. Aquest any ha fet el 10è aniversari. A Califòrnia s'estan posant dics a les platges, a la sorra, sobre la sorra, per estabilitzar la sorra. abans d'ahir a Marbella hi va haver una manifestació per dir que accelerin el projecte d'estabilització de les platges, que ja està en marxa, aquí no tenim ni projecte. Allà hi ha una perquè, és a dir, a Barcelona hi ha una alcaldessa que la gent, un cert nombre de gent qualifica d'una mica, no?, pues de fonamentalista, del que sigui. Barcelona fa 3 anys va estabilitzar el rompeoles, el famós rompeoles, guanyant 400 metres de rompeoles amb blocs, amb tal, per estabilitzar, per obrir Barcelona, seguir obrint Barcelona al mar. Va portar 800.000, bueno, ja fa uns anys, 800.000 metres cúbics de sorra a la platja i estan demanant urgentment una altra aportació perquè ja s'ha perdut aquest 70%. I estan dient, diu, escolta, volem un projecte definitiu, això ho diu el regidor de Barcelona, volem un projecte definitiu, però mentre no hi hagi projecte hem de seguir aportant sorra. I per què és que Sitges ho fem al revés?
Esclar, pot valer, eh?
Llavors no, perquè són sostenibles. Escolta, que no té res que veure una cosa amb
l'altra.
Però no, tots
no ens ha semblat llegir tampoc cap estudi en què assenyali que l'aportació de sorra a través de mitjans mecànics sigui avui, diguem-ne, que una sortida possible, favorable o tècnicament sostenible.
Jo no sé si és tècnicament sostenible o no, perquè insisteixo...
Poc hem llegit, perquè és clar, el regidor de Barcelona...
El que volem, crec jo, és que hi hagi un projecte definitiu, això ho hem parlat 500.000
vegades, no sou l'únic.
Ecològic i el que sigui, no? Això estem tots d'acord. Però insisteixo, mentre no estigui, hem de seguir estabilitzant. I quan tot el món està estabilitzant pels mateixos sistemes... deu ser que deuen ser útils, no? Quan s'estan fabricant... Mira, el dragatge va començar el 4.000 abans de Crist, no és ahir.
Sí, però em refereixo que no deu ser el mateix dragar el Pacífic que dragar el Mediterrà o dragar l'Atlàntic.
El Mediterrà fa 1.000 anys que es draga.
Sí, no. Ja deia, estem d'acord, però el Mediterrà...
Però no es draga el Mediterrani.
Però el Mediterrà és una bassa al costat del Pacífic, eh?
Jo crec que hem de diferenciar una cosa, és a dir, no es draga el Mediterrani ni el Pacífic, es draguen les bocanes del port. Dels ports. I les bocanes dels ports hi ha puestos amb més mar i puestos amb menys mar, però són puestos, no és al mig del Pacífic ni al mig del Mediterrani, són les bocanes del port. El que es fa és aquest moviment de sorra que hi havia abans de forma natural, quan no hi havia aquesta manca d'aportació, ara queda bloquejat als ports, és el progrés, és així, i queda bloquejat aquí, i hi ha municipis que s'enfavoreixen i municipis que no, perquè els corrents han estat canviats de forma artificial per la mà de l'home. Què es fa a tot el món? Aquesta sorra que s'acumula a les bocanes del port, que a més s'ha de treure per poder operar, es torna al seu lloc d'origen, que és la platja d'on ha sortit. Simplement es fa això. És una sorra morta, és una sorra en moviment, és una sorra que no genera un hàbitat significatiu perquè és en moviment, tothom entén, és una sorra en moviment continu. En tot cas, jo no vull defensar la draga o no, el que vull defensar és l'alimentació de la sorra a les platges. Si a Sitges no es vol utilitzar les dragues per A, per B o per J, que és un motiu absolut, el que vull dir és absolutament contrari a el que es fa comunament. Però és igual, no es vol fer aquí, perfecte. Fem-ho amb camions elèctrics. Fem-ho com vulguem, s'ha fet amb camions a Sitges. El que està clar és que l'aportació de sorra que fa les corrents del mar, en aquests moments Sitges és un dels municipis que està patint perquè no li arriben. Hem de fer-ho de forma artificial fins que... No... Què s'està fent a Canàries? Què s'està fent a Andalusia? Espigons paral·lels. Aquí tenim paral·lels a la platja, mig submergits, mig no submergits. Aquí a Sitges ja tenim experiència. Anem a Bassarrodona, anem a la platja del Terramar. Hi ha espigons paral·lels a la costa on es veu que hi ha més... aguanta més la sorra que la resta. Anem a Cubelles, s'han fet un fotiment d'espigons paral·lels a la sorra. No, vull dir, que volem fer biorrocs. A mi ara encetem el debat dels biorrocs. Estupendo. Saps on estan els 80% dels biorrocs del món? A Indonèsia. Vull dir, és un altre hàbitat, com tu bé dius, és un altre mar, no sabem com... Però és que els biorrocs funcionen en base a electricitat. S'han d'alimentar amb electricitat, amb subministrament, i podríem discutir si serà sostenible o no aquest aliment, i tal com està l'electricitat ara, no t'explico, no? Però s'han d'alimentar perquè funcionen elèctricament els biorrocs. Però és que resulta que el 80% estan a Indonèsia, és a dir, no és una solució que funciona a tot el món. Això ja estan previstos inicialment per regenerar barreres de coral. Aquí no tenim barreres de coral. Jo no dic si són factibles o no ho són, però clar, a mi quan em diuen que la solució que estem pensant està implantada en un 80% en un únic país del món absolutament diferent al nostre, com a mínim em genera un dubte. Simplement em genera un dubte. Curiosament, la localitat on més biorocs, la segona on més, es diu les Isles Hili. Podem fer molts acudits aquí, eh? Podem fer molts acudits. Però bueno, m'entens? Són debats que quan a mi... jo no sóc ni molt menys expert en tot això, però quan aquest debat s'acaba dient no, és que les élites i els interessos econòmics i la sostenibilitat i el canvi climàtic... Jo crec que és un debat que requereix molta més profunditat per experts, que jo no ho soc, i el que crec que va contra el sentit comú és posar en marxa o tallar actuacions sense tenir el projecte posat en marxa. A qualsevol cosa, a qualsevol aspecte de la vida... Escolta, el Guillem Escolà, que és el regidor de platges, li deia l'altre dia, Guillem, tu vens de la banca, tu t'has fet un fart de canviar sistemes informàtics, perquè la banca s'ha fet un fart de canviar sistemes informàtics. Quan hi ha un canvi de sistema informàtic, fins que no està implantat, tanqueu els ordinadors. Pues és que aquí és el que estem fent a Sitges. No hi ha projecte per estabilització a la platja, però tanquem l'estabilització que estem fent. És una bestiesa que va contra el sentit comú. Llavors, el president del Gremi... No, el president del Gremi d'Hostaleria transmet el sentiment, però és que és pur sentit comú. Crec que s'ha de fer un projecte i, entre tant, fer les coses de la millor manera possible, però no tallar-les. Llavors venen amb el pla d'usos. Resulta que la Generalitat... Jo m'he reunit amb el director de política litoral i de muntanya de la Generalitat. No m'ho han explicat, jo m'he reunit amb ell. I ell diu, com és lògic d'altra banda, la Generalitat no és qui atorga o desatorga les concessions, perquè és l'estat espanyol. Ell diu que ells aproven o no aproven els plans d'usos que els venen dels municipis per traslladar-los a costes. L'únic criteri que poden fer servir és un criteri tècnic, perquè el contrari seria prevaricar. És a dir, agafar i dir, no, com aquest pla d'usos no m'agrada pels motius A, B o J, doncs no el poso. Això és una bestiesa.
Tinc un problema, perquè es veu que tothom ha parlat amb la Generalitat, però la Generalitat no dita el mateix a tothom.
Bueno, però clar, jo sí he parlat.
Ja.
Jo no sé quin a més ha parlat o no. Sí. I a mi el que m'ha dit, i a més ho trobo raonable, és a dir, trobo raonable que algú em digui jo he de jutjar amb criteris tècnics un tema que és purament tècnic. És a dir, si hi ha una ocupació... ara no ho recordo, inferior al 50%, o si hi ha terrasses de 100 metres o cuines de 20, jo ho he d'acceptar, perquè jo no puc introduir elements subjectius en aquesta discussió. És a dir, jo no puc dir si m'agrada menys el pla d'usos de Sitges que el del Maresme, que el de les Terres de l'Ebre o que el de la Costa Brava.
Però sí que pots introduir...
Trobo que és raonable.
Però sí que pots introduir elements tècnics que et serveixin per jutjar els i analitzar el pla d'usos que et presenta.
Els elements tècnics resulta que no han canviat, ara no vull mentir, però em sembla que eren els darrers 30 anys, perquè són elements tècnics de màxims. És a dir, no han canviat. Són elements tècnics que marquen màxims. Hi ha els màxims d'ocupació, màxims... I no han canviat perquè és evident que Espanya viu del litoral i que és difícil canviar això, jo ho trobo. Però per tant, si no han canviat els criteris
però
tècnics...
Però han estat els mateixos inspectors de la Generalitat que més d'una vegada han vingut a Sitges i li han dit una concessió. Vostè no obre perquè aquí no hi ha platja, per tant...
Ah, exactament, exactament. És a dir, els criteris tècnics el que fan és dir quina ocupació de platja ha d'haver. Si hi ha una decisió política de no alimentar la platja, com estem parlant, és evident que no pot haver una concessió. Perquè el criteri el que diu que ha d'haver una certa ocupació, ara no vull mentir, no sé si és el 50, no sé el que és, vale? Però el criteri tècnic és que diu, si tens, per dir una tonteria, 500 metres quadrats de platja, la guingueta o les concessions poden utilitzar 250, per dir alguna cosa, no em feu cas dels números perquè no els conec. Si resulta que no tenim els 500 metres, doncs evidentment no podem posar 250.
Però és a dir,
i això és una decisió política.
A Òscar Estòver no li ha dit ningú de la Generalitat en veu alta que la Generalitat aposta més aviat per reduir...
No, la Generalitat m'ha dit que l'aposta que s'està fent és per respectar els criteris tècnics, perquè la Generalitat tampoc és la que marca els criteris del litoral, perquè és el Ministeri. El Ministeri és qui dona, el Costes és qui dona. Igual que l'Ajuntament el que fa és una proposta de pla d'usos, la Generalitat el que fa és aprovar o no aprovar aquest pla d'usos abans de passar-ho a Costes, perquè l'aprovació ve de Costes, no ve de la Generalitat. És a dir, podem arribar a l'absurd de que la petició del pla d'usos d'un municipi no la faci el propi municipi, sinó que la faci el Consell Comarcal, perquè la Generalitat el que fa és transmetre-la, aprovada o no, amb els criteris tècnics que toquin, a Costes. És a dir, si hi ha una decisió política de reduir o de no alimentar les platges, és obvi que la Generalitat no complirà el criteri tècnic i, per tant, no ho passarà. Però la Generalitat no ha marcat que s'hagi d'alimentar o no les platges. És més, la Generalitat està donant permisos a tot el litoral català perquè les dragues funcionin. I el problema que ens va transmetre el director del litoral i que coneixem tots, el gran problema és que només hi ha dues dragues en operació a la costa catalana. És un dels grans problemes que tenen. Hi ha tanta demanda de dragues que no donen a l'abast.
És a dir, la Generalitat tampoc li sap gens greu que s'utilitzin les dragues.
Bueno, no sé si li sap greu o no, però estan atorgant els permisos corresponents.
No, no, és que perquè ja ho estan atorgant tots
els... És que el que no podem oblidar, el que no podem oblidar és que ens sàpiga greu o no una cosa, hi ha unes lleis.
Entreu-me. S'han de complir uns criteris tècnics. Quan dic sàpiga greu, és a dir, la Generalitat que molt sovint contracta professionals perquè facin estudis sobre el litoral, ho dic perquè a vegades és difícil arribar a una conclusió. Per una banda tenim tot d'estudis que diuen que el dragatge amb mètodes mecànics és insostenible i no pot continuar. I per altra banda tenim que des de la Generalitat li confirmen a Òscar Estòver que ells donen permisos sense cap mena de restricció a dragatge.
M'agradaria puntualitzar una mica.
Vinga,
les dues coses. Dius, hi ha estudis que diuen que el dragatge no és sostenible. La primera reunió aquesta que es va fer amb la ciutadania Sitges de Parlemi, o no sé exactament com es deien, o una de les primeres, va ser sobre les platges a Miramar. L'Ajuntament, no el sector privat, l'Ajuntament va portar un tècnic que va dir que el dragatge del port de Sitges amb determinades platges cèntriques no representava cap tipus de problema mediambiental. Que el dragatge té problemes mediambientals segons com es fes. Això va dir el tècnic que va portar l'Ajuntament, no el va portar al sector privat. Va dir, el port de Sitges, dragar-ho i retornar la sorra a certes platges de Sitges no té cap impacte mediambiental. No ho va dir el Gremi d'Hostaleria, no ho va dir l'Associació de Platges. Ho va dir el tècnic que ha portat per l'Ajuntament. Això per una banda. L'altra banda és, jo no sé si la Generalitat li agrada més o li agrada menys les dragues, ho desconec. El que sí sé és que hi ha permisos contínuament de dragues amunt i avall. I torno a insistir, jo m'imagino que també té a veure amb que la política de costes no és només de la Generalitat, sinó que és del Ministeri. A qui li sembla millor o pitjor les dragues? No ho sé. El que sí sé és que hi ha tal demanda de dragues, com ens confirmen des de la Generalitat, que no donen a l'abast i que si no es fa a temps, no arriben. Per tant, si hi ha tal demanda de dragues que no arriben, és que hi ha municipis que les estan fent servir, però és que les veiem cada estiu amunt i avall, perquè no pot ser d'una altra forma, perquè els ports s'han de seguir dragant i es seguiran dragant, perquè el Ministeri concedeix els permisos, que són complicats i han de passar no sé quants requisits mediambientals, per dragar els ports. Per tant, aquesta draga dels ports es fa mil anys que es fa i es continuarà fent. És a dir, no sé si és sostenible o no, però fa mil i pico anys que es fa aquesta draga als ports. Aprofitem aquesta sorra per retornar-la a la platja amb camions elèctrics. Ja s'ha fet a Sitges amb camions. Si no volem tornar a la draga amb camions elèctrics, fem-ho. Però és igual, vull dir, és un dels temes, no?
Perquè tinc la sensació que piqueu una paret que ja sabeu que no.
Bueno, portem molts anys, portem anys picant paret que no sabem. Per això ens fa molta gràcia, no?, quan va haver aquell pacte per la recuperació famós, que va quedar un altre estudi d'aquests de consultoria que algú devia facturar bé. Que recordes alguna cosa, tu, del pla per la recuperació de Sitges?
Bé, només bàsicament que va servir perquè tothom acabés amb... Bé, perquè bona part del sector acabés emprenyat i continua emprenyat.
No creus que quan s'intenta parlar moltes coses... és a dir, ho hem parlat, crec que tu i jo alguna vegada també, quan intentem buscar una solució plegats, no pensem que la millor solució està la que no et satisfà tu i la que no em satisfà a mi?
Sí, però
no creus
costa.
Que el blanc i el negre això és potser la pitjor solució?
Això de renunciar costa,
Bueno, no hem d'intentar anar grisos. Nosaltres ens hem sabut 500.000 vegades intentar, però és que ens trobem... Escolta, et sembla raonable que amb aquest marc del plan de la recuperació o el que sigui, que encara estem en pandèmia, es posi en marxa un pla d'usos, es posi en marxa unes zones blaves, no sé què, sense ni siquiera posar-ho damunt la taula i copsar l'opinió dels sectors? Ens ho donen fet, ens ho presenten, que per cert ja el coneixíem, evidentment, però ens ho donen fet per presentar-lo, no per debatre-ho en petit comitè, que és com millor es debaten les coses sense càmeres. Ens ho donen fet, es portem molt de temps. Tal. Hi ha molt emprenyament en el sector. A mi la cosa més trista
no,
que m'ha passat...
No, és nota, eh?
La cosa més trista que m'ha passat com a president del gremi és la darrera assemblea que vam haver de fer al Calípolis perquè va venir molta gent. Vam venir molta gent per mostrar el recolzament, perquè sempre se'ns diu, no, la Junta, hem de fer... Tenim una part de l'equip de govern que va als locals a dir que hem de fer fora la Junta. Vull dir, no se n'adonen que la gent es truca, que compartim el sentit comú.
Hi ha una part de l'equip de govern
és
que va als locals.
És una bestiesa. Vull dir, és que clar, però és que el més trist que m'ha passat a mi és en aquesta assemblea, quan es van aixecar unes cartolines com la Junta del Barça per donar el suport, verdes i no sé què, que és la foto que va sortir, la gent va dir, escolta, espereu, podeu fer la foto des de darrere perquè no volem represàlies. Això és el més trist que m'ha passat a mi com a president del gremi. Que hi hagi por a represàlies. Jo no sé si hi ha represàlies o no, em costa molt de creure-ho, I insisteixo, jo crec que els regidors que hi estan s'estimen Sitges i penso que és una manca de capacitat, ho dic obertament, em sap greu, perquè és el que diu tothom, no? Però no crec que hi hagi mala fe o hi hagi... Però la gent va demanar fer la foto d'esquenes per evitar represàlies. Això a mi em va semblar molt trist.
Què passa? Sent espectador, algú li ha pogut confirmar al president del Gremi d'Hostaleria que hi ha hagut represàlies sobre una acció concreta?
No, ni ho vull saber. Però el que vull transmetre... El que vull transmetre és el que hi ha aquest sentiment. Per mi és prou trist que hi hagi aquest sentiment.
És que no nego el sentiment, però vull dir, el sentiment que pot existir, diguem-ne que en veu alta s'ha de poder fonamentar amb alguna acció. És a dir, si algú pot dir, mireu, l'altre dia vaig parlar amb un regidor i aquest regidor em va dir, com facis això, no sé què. Si no hi ha ningú que ho pugui afirmar amb veu alta...
Hauríem de preguntar-los, no? Hauríem de preguntar-los.
Refereixo perquè esclar, exemples com aquest de no, és que hi ha regidors que han anat als establiments i us han dit que la Junta vagi fora. Si algú pot donar testimonis més ferms...
Ho desconec. Jo parlo del moment més trist que a mi m'ha semblat.
És a dir, no qüestiono el sentiment ni la sensació que es pugui tenir.
El que la gent tingui aquest sentiment. A mi em sap molt de greu.
Però, evidentment, el sentiment que es pot tenir... des d'un punt de vista pragmàtic s'ha de fonamentar, ara que hem parlat, vaja, tota la conversa hem parlat...
Jo no m'he dedicat a preguntar cadascun si ha tingut...
Però vull dir, per si en algun moment algú s'ha acostat al president, escolta'm, Òscar, l'altre dia a mi em va passar això.
Vicenç, seguim parlant de sensacions, que és més maco. Escolta, el que et volia dir també...
Sí, però les sensacions, ja ho heu dit abans, que tenen la... poden no ser reals, eh?
Les sensacions poden no ser reals, naturalment, però això a mi no m'havia passat mai, ni ho havia vist
mai. Sí, ja estic d'acord.
Llavors, el que vull dir és per mi és prou, aquest ambient és prou per dificultar les coses.
Només ho dic perquè des de la part contrària sempre es podrà argumentar, escolteu-me, si algú té alguna prova que això ha estat així, doncs que la digui. Si no, és una mica complex moure's en aquest territori d'amenaces induïdes o vetllades que no es poden demostrar.
El que vull dir és que crec que l'equip de govern, igual que l'altre dia li vam fer notar a l'alcaldessa, hauria d'adonar-se que quan va a una junta del gremi amb representants de diferents ideologies, votants seus i votant d'altres partits de govern, comencen la seva intervenció unànimament dient no sentim un recolzament ni sentim una empatia d'aquest govern. Podem discutir-ho i dir que és fals, no estic dient res amb tot això, però crec que hauria de fer reflexionar. Ho sento directament. I que se'ns traslladin contínuament aquestes... guerres internes, aquest... No, és que hi ha regidors massa fonamentalistes, però no sabem com treure's. No, és que està barallat aquest regidor amb aquest... Tot això no ens interessa. No som polítics.
Però és a dir, segurament aquesta sensació de la manca d'empatia, molts poden dir, doncs bé, sí que passen coses que propicien que no se sentin identificats molts empresaris amb l'acció del govern. Però pel que fa referència a les represàlies, això diguem-ne que és un altre registre més complicat. Però el que està clar és que aquesta sensació de manca d'empatia sembla que durarà fins al final de la legislatura, poc a dir.
Bueno, perquè... crec que ho hem parlat moltes vegades. M'has preguntat alguna vegada, estan millor les coses? Nosaltres estem intentant...
Ja no he començat per aquí.
No, però intentem seure, intentem dialogar, intentem parlar, però clar... Quan cada conversa sempre és igual, és a tot el peix està venut perquè hem de mantenir una mica l'acord de govern, la frase que més hem sentit aquesta legislatura és no, és que en privat votem diferent, però després en públic hem de votar coordinadament. Dic, escolta, això podria valdre si resulta que totes les votacions públiques que féssiu seria coherent si totes fossin a la limón, no? En el moment que aquesta unitat de vot es trenca amb alguns temes, llavors es deixa d'entendre perquè en altres no. No ens val aquest discurs ja. I ens sap molt de greu perquè hi ha partits del govern que estan al seu ADN ser anticapitalisme, antiturista. Ja ho entenem, vull dir, ho respectem. És un posicionament molt, molt respectable i molt honest i molt, ho respectem. Per tant, aquí no estan fent... Però quan hi ha partits que es diuen centrats, que es diuen municipalistes, que prenen actuacions absolutament contràries a l'interès de Sitges, no del gremi o no del gremi. Mira, Sitges amplia un 30% la seva capacitat. Quan sabem que l'increment de la població del món és el principal problema de la insostenibilitat, al 1800 n'hi havia 1.000 milions de persones, ara som gairebé 8.000, en 40 anys s'ha duplicat. Aquest és el veritable problema de la insostenibilitat. Doncs resulta que Sitges incrementa un 30% la seva planta d'habitants. I ara volem reduir els serveis de les platges un 30%. no demanem que s'ampli com seria d'altra forma raonable. Si ampliem la nostra, els nostres habitants un 30%, haurem d'ampliar els nostres serveis. No demanem ampliar-los, demanem mantenir-los. No, resulta que anem a reduir els serveis un 30%. Tornarem a la venda il·legal, tornarem a la manca de serveis durant molts metres de platja i la gent havent de caminar, tornarem, per tant, al comerç il·legal, bueno, tornarem als massatges que s'havien tret, traurem puestos de feina. A mi em fa molta gràcia quan diuen no, no ho sabem, això. Escolta, si els locals tenen 100 metres quadrats, tenen 100 metres, no tenen 500. Per tant, si treus un, a l'altre no podrà treballar tanta gent. Potser incrementes un si s'incrementen les cuines. El gremi d'hostaleria està en contra de la restauració a la platja? No, en absolut. Al contrari, tota Europa està evolucionant a donar millors serveis. Estem totalment a favor de que hi hagi millors serveis a les guinguetes de les platges, que aquestes guinguetes siguin de major qualitat. El que no estem a favor és que sigui sense els mateixos controls els que ens veiem sotmesos les nostres cuines o els nostres establiments. Crec que si el rigor dels controls sanitaris i de les cuines i dels establiments és igual, per què no podem tenir unes guinguetes oferint servei com ofereix les platges de major qualitat d'Europa? O sigui, aquest no és que el gremi estarà en contra, en absolut. El gremi el que està en contra és que es facin o es deixin fent coses d'una forma que a nosaltres no se'ns deixa fer.
11:17. Què demanaríeu ara? Seure. El mateix de sempre?
No, seure. Demanaríem que d'una vegada per totes poguéssim seure en una taula a elaborar conjuntament un pla de futur o un pla a mig termini per lo que és Sitges, on tinguéssim en compte les peticions d'aquella gent que sempre repetim, no? La gent se'ns queixa, doncs d'aquella gent que es queixa, de les associacions econòmiques, perquè jo crec que al final la tasca de governar és intentar mirar una mica per tothom. És a dir, no sembla raonable que el sector econòmic estigui absolutament decebut després de 3 anys d'acció o inacció de govern, no? Crec que això s'ha d'endreçar. Jo torno a dir-ho, a mi em sap molt de greu haver de venir aquí i transmetre, com se'm demana sempre, d'anar més als mitjans i més. A mi això no, jo no faig política, jo tinc el meu negoci, tinc la meva família, tinc nens petits, a mi això, la veritat, primer, no necessito, i segon, em sap greu, perquè jo tinc bona, o tracto de tenir bona relació, i tinc bona impressió personal de la gran majoria de membres del govern. Jo tinc, amb l'Aurora, li tinc un cert apreci, al Lluís, al Guillem, a tots els, al David, em vaig reunir l'altre dia, perquè són persones i perquè tenim un apreci personal. A mi no m'agrada venir aquí a dir, escolta, el que esteu fent és una bestiesa, perquè sembla que ens haguem de barallar personalment, en absolut. Jo els hi tinc molt apreci. Quan treballes amb gent que és simpàtica, és carinyosa, per què has de tenir enemistat? No, ara, haver de venir aquí a vinga, i vinga, i vinga, a dir, escolta, una cosa és el plànol personal i l'altra professional, i no estem funcionant.
Queda dit. Òscar Estover, gràcies.
A tu, Vicenç.
Fins la propera.